Bona nit, això és Game Over. Avui ens trobem aquí un any més a Game Over. Jo sóc en Guillem.
Jo en Sergi.
En Pol.
I doncs bé, avui us portem moltes notícies, com cada setmana molt interessants, i parlarem, doncs bé, que Elon Musk, que és una persona de la qual ja hem parlat molt en aquests programes, som el tema Bitcoin, el tema Microsoft, etc. Doncs bé, ha comprat Twitter i ara veurem coses amb les que es podrien fer, perquè és que bueno, és una milionada del que ha gastat i no és normal. Bueno, ara en parlarem, ja veurem tot. Hi ha també noves actualitzacions de Valorant, que les comentarem avui. També hi ha un fitxer que s'ha revelat sobre Facebook. Bueno, ara us ho explicarem tot, esperant que el programa d'avui us agradi molt. I comencem! Pol, ens podries explicar aquesta primera notícia de què tracta?
Doncs sí, tot això comença fa 2 anys, quan Donald Trump, que en aquell moment era president dels Estats Units d'Amèrica, penjava tuits amb informació falsa sobre diversos temes. Doncs bé, en aquell moment, Jack Dorsey, que era un dels, bueno, que és un dels fundadors i principals accionistes de Twitter, va decidir banejar-lo temporalment fins que es calmés la cosa i deixés de posar tantes notícies falses, perquè sent el president d'una de les nacions més grans del món i donant notícies falses, doncs no feia sentit i no feia bé, no feia bona imatge cap a la seva companyia. Doncs això, va decidir tancar-lo temporalment, fer-lo fora, i doncs bé, encara segueix banejat a Trump. I això que ha intentat entrar per tot arreu, però no ha pogut. Doncs aquí ve l'Elon Musk, el nostre heroi, que ve i fa 2 setmanes va dir, doncs jo no estic d'acord en que traieu el Donald Trump d'aquesta aplicació, ja que Twitter, bàsicament la seva descripció és l'aplicació on tu pots opinar sobre qualsevol cosa amb el dret d'expressió lliure. O sigui, tu pots expressar del que vulguis, sobre el que vulguis i quan vulguis. Doncs bé, al veure que han treure el Trump, l'Elon Musk fa 2 setmanes va comprar el 9,4% de les accions de Twitter amb uns 900 milions de dòlars. Vale? Doncs això el va convertir en l'accionista més gran de Twitter, vale? I això un cop ja va ser, o sigui, va ser, tenia més accions que el propi Jack Dorsey, que és un dels fundadors. I doncs bé, després de comprar aquestes accions, va decidir penjar una sèrie de tuits dient-li que ara que ja és com, entre cometes, el jefe, perquè és el que té més accions, els va dir que això, que volia Donald Trump, ell no està d'acord amb Donald Trump, però que si volen seguir amb l'aplicació dient que és lliure d'expressió, que l'havien de posar, o sigui, reincorporar el Donald Trump. I doncs, Jack Dorsey li va respondre que amb el 9% no en tenia suficient, amb el 9% ell només podia opinar sobre temes i donar recomanacions, però amb el 15% ja podia donar ordres. Doncs bé, pensant en això, Elon Musk s'ho va repensar i en vez de comprar el que li quedava, el 4% que li quedava per arribar al 15%, va decidir comprar el 100% de les accions de Twitter amb 43.000 milions de dòlars. És una de les compres més grans després de WhatsApp que s'han fet d'empreses. 43.000 milions de dòlars són molts i ha comprat el 100% de les accions, i ara que ja és el jefe, suposo que intentarà fer que tota la gent que està banejada per la seva opinió, com el Trump, tornin a entrar, tot i no està en la mateixa opinió, com ell ja ha dit que no estava, no opinava igual que el Trump, però que volia que el posessin perquè és una xarxa social on tu pots opinar del que vulguis. Doncs això, va comprar el 100% de les accions. I ara molta gent està criticant, perquè pensen, home, el Elon Musk és l'home més ric del món i s'ho pot permetre, clar, jo no m'ho voldria permetre. Però molta gent l'està criticant perquè Twitter ja estava bé com estava, però amb aquests 43 bilions podria haver fet coses molt millors, com solucionar la fam a Àfrica, fer aportacions a organitzacions no governamentals, etc., o comprar equips de futbol com el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Comparat amb Twitter, són bastant baratos, també haig de dir. Per tant, vosaltres què n'opineu? Hauríeu comprat el 100% de Twitter o hauríeu comprat el Barça?
Jo personalment, doncs bé, penso que Elon Musk s'ha volgut posar on no li tocava i entenc les crítiques que està rebent. Vaja, que jo també penso, doncs bé, que Elon Musk no ho ha fet bé. Tot i això, sí que és veritat que el tema de les polítiques de Twitter era una miqueta estrany, perquè hi havia diversos usuaris que estaven manejats, i representa que, com has dit tu, Pol, a Twitter pots expressar tot el que tu vulguis, no? És, diguéssim, una opinió lliure en la qual, en teoria, no te la poden censurar. Llavors, des del meu punt de vista, penso que, doncs això, que Elon massa malament, i com has dit tu, que s'haguessin pogut invertir en moltes altres coses aquests diners. És que 41 bilions de dòlars és que et serveixen, és que per acabar amb la fam amb el món. No t'estic dient amb un país, és que t'estic dient amb el món. És molt, són molts diners. I a part d'això, és que si t'ho poses a mirar, abans he trobat una llista que deia que podies comprar 15 clubs de futbol amb aquests 41 bilions, 15 clubs de futbol top, com per exemple, tots junts, em refereixo al Barça, al Real Madrid, al Bayern de Múnich, al Manchester United, al Liverpool, al Manchester City, al Chelsea, l'Arsenal, al PSG, al Tottenham, la Juventus, al Dortmund, l'Atlético de Madrid, l'Inter i l'Everton. Imagina't! I amb aquests 15 clubs de futbol encara et quedarien milions de sobres per poder-te comprar altres coses o inclús donar-ho, o etc. Llavors penso que se li ha anat de les mans, que pagar 41 bilions de dòlars per fer-se amb una aplicació només pel simple fet de que no està d'acord amb les polítiques, penso que se li ha anat. No sé què en pensaràs tu, Sergi, aquesta és la meva opinió.
Jo crec que al final això ja, quan una persona té tants calés, no, és la persona més rica del món, té un domini sobre tot el que et puguis imaginar i més. Sentia també una notícia que ell mateix va enviar 4 persones a l'espai, bàsicament van comprar un viatge a l'espai, unes persones, uns adinerats, clarament. El viatge costava més, ni més ni menys que 50 milions d'euros per persona, i eren 4, és a dir, 200 milions d'euros en anar en una càpsula. I jo crec que una persona que té aquestes característiques, no, aquests rasgos, ja jo crec que es posa ja a llocs així perquè no té res més a fer. O sigui, ja amb els diners que té ja té solucionada la vida i 24 vides més, si vols, saps? Tot i que el que fa poder no és el més indicat, és una cosa que és totalment legal i és una cosa que es pot fer, per la qual no hi ha cap mena de recriminació possible que se li pugui fer en el sentit del marge de la legalitat. Tot i que això de que, clar, tu li dius una cosa que no li agrada, o sigui, per exemple, ell va penjar un tuit, no? Se li acusava de que el van limitar els seus tuits perquè comentaven que fomentava la incitació a l'odi i que generava molts aldarulls a la xarxa social de Twitter. I el que bàsicament ha passat és que ell ho ha comprat. O sigui, ara diu, les normes no m'agraden, ho compro, poso les meves normes, ara tothom podrà tornar a parlar. La veritat que això és un fet que sembla una mica broma també a vegades, que puguis fer aquestes tipus de coses, que no t'agraden les normes, les puguis canviar. És com si tu vas a l'institut i no entres a les 9 i 10 minuts i et fan quedar-te fora, compres l'institut sencer i ja pots entrar i quedar-te allà. Però la veritat que és una cosa legal, totalment legal, tot i que no és, és el més ètic que he vist, però són els seus diners i al final ell té la màxima voluntat per decidir sobre com els fa servir i en què els inverteix.
No, tota la raó, és el que dius, sempre dins de l'àmbit legal, és totalment legal, però és el que dius tu, que, home, doncs èticament jo puc entendre que estigui mal vist. A més, ara què ens podem esperar, ja? Si ha fet això només pel simple fet de que no podia tuitejar o havien exclòs a diverses persones de no poder tuitejar, ara què farà amb aquesta red social? Perquè ara literalment és el líder. Llavors, no sabem el que ens depara aquest nou futur a Twitter amb aquest, diguéssim, amb aquest nou creador, entre parèntesis, perquè no puc dir el creador, però és qui ho ha comprat. Però bé, llavors, Pol, em queda una pregunta per fer-te, i és, havent comprat Twitter i a Elon Musk, també té les empreses com Instagram i WhatsApp, que formen, diguéssim, part de la mateixa organització?
No, perquè WhatsApp, Instagram i tot això és part, entre cometes, d'una altra mini-empresa. És com una mica més complicat, però no és ben bé seu. Però la cosa és que, a part de gastar-se tot aquest diner en l'aplicació, no s'hi podrà lucrar, ja que no podrà vendre accions, ja que ell té el 100%.
El 100%,
o sigui, no podrà rebre cap inversor extra ni res. I, a part d'això, actualment, Elon Musk ha pujat uns tuits una mica graciosos burlant-se de Bill Gates, ja que ell, Bill Gates, li va fer una proposta a Elon Musk de fer una col·laboració filantròpica, o sigui, donar diners cap a un tema, en especial contra el canvi climàtic, ja que Bill Gates aquests últims anys s'ha convertit en un gran filantrop del canvi climàtic i Elon Musk és el líder en ventes de cotxes elèctrics, que això afavoreix en contra del canvi climàtic. Doncs van proposar una reunió, però Elon Musk la va cancel·lar a l'enterar-se de que bé, Bill Gates l'havia traïcionat. I doncs per això està pujant un tipus de tuits en rient-se'n d'ell i del seu físic, com l'emoji de l'home embarassat. Doncs l'està comparant amb ell en una foto que té on se li veu una mica de panxa i el compara amb ell. Per tant, a sobre de comprar Twitter, se'n riu amb la seva aplicació d'un altre multimilionari. Què opineu?
No, és que la veritat és que no té cap mena de sentit. Jo, bueno, és que tinc 15 anys, a punt de fer el 16, i em penso que ja ho he vist tot, no? Penso que Bill Gates, va voler fer una proposta i representa que el va traicionar, però tampoc crec que el traicionés. I Elon Musk, que, bueno, que sembla que estigui jugant al monopoli del món, perquè va comprant les coses com el que es compra un xupa-xupa en el pakistaní del, diguéssim, de la carretera o del poble, saps? És a dir, que jo hi ha coses que no arribo a entendre i que no tenen cap mena de sentit. No sé què em pensaràs tu, Sergi, però a mi em fa gràcia tot aquest tema.
Sí, bàsicament el que falta ja és que compri el mateix diable i ja compri totes les vides.
Sí, no, sí, sembla mentida, però aquest pas, vés-te'n a saber de què passarà. Bueno, nois i noies, sense res més a dir, que passem ja cap a la següent notícia. Sergi, ens pots explicar de què tracta aquesta segona notícia de la nit d'avui?
És clar que sí. Parlarem d'un dels temes més rellevants pel que fa a Mark Zuckerberg i l'empresa que ell mateix controla, que és Facebook. Aquesta mateixa, sabem que ja ha tingut sempre molts escàndols de privacitat de dades, que s'han vengut dades, han sigut hackejades, inclús han sigut distribuïdes irregularment per arreu del món. I doncs bé, parlarem d'una mica del que tu estàs donant a l'hora d'acceptar els termes de, i les polítiques de privacitat quan tu fas una compte i ets usuari de la mateixa aplicació Facebook. En primer lloc, el que hem de saber és que tots aquests arxius, aquestes dades teves, no són gestionades per al mateix Facebook. I això és la notícia del dia d'avui. Que es pot... És molt rellevant el fet de que un document intern desvetlla que Facebook no controla la gestió de les dades dels seus usuaris. Això, el que bàsicament dona el peu és explicar que una empresa externa les controla i llavors ja es fa la gestió pertinent si s'han de passar a altres empreses o el que la gestió sigui pertinent. Però ja jo crec que a l'hora de passar-lo ja a una altra persona, la qual no és la mateixa empresa que ho gestiona, crec que aquí ja hi ha el que seria una mica de polítiques de privacitat infringides, no? Perquè clar, tu estàs donant les teves coses, la teva privacitat, no? Les teves coses més íntimes a una altra persona a la qual tu no li has facilitat aquests drets, tu li has facilitat a Facebook, no a una altra segona empresa. Això, la veritat que em sembla bastant lleig, perquè tu confies, no? I la veritat que no t'ho tornen així. I la defensa de la mateixa empresa és que els enginyers de privacitat de Facebook reconeixen que no tenen un suficient nivell de control i enteniment, o sigui, no en saben suficient com per fer servir totes aquestes dades. Diuen que bàsicament els sistemes s'han quedat obsolets diversos cops i que no poden seguir emmagatzemant-les totes, ja que cada dia Facebook va agafant-ne més i més i més i més. Això també s'ha de dir que quan hi va haver-hi aquest últim tsunami de crítiques, ja ho recordarem, prèviament va haver-hi un hackeig en el qual s'hi van extreure moltes dades i van ser enviades arreu del món, per lo qual possiblement alguna de les comptes dels nostres oients es vagi veure afectada. Tot i això, una política que s'ha implementat nova a la Unió Europea permet que ara la regulació es faci dins de la mateixa Unió Europea, no s'hagi de fer als Estats Units, que és on té seu Facebook. Que això és una cosa bastant important, ja que les polítiques de privacitat europees són molt diferents a les americanes, i això permet una mica tenir sota la nostra supervisió les nostres dades. Pol, a veure, tu ets una persona la qual té comptes en diferents xarxes socials, ets bastant fan d'aquestes mateixes. Tu com veus el fet de que estiguin jugant amb la teva privacitat, amb el que a tu t'agrada, amb el que tu fas a diari, estiguin jugant d'aquesta manera i puguin prendre-la, inclús puguin treure una rentabilitat d'aquesta mateixa informació venint-la a una tercera empresa, les quals ja tu no saps res del que pugui passar amb aquella informació, per la qual cosa queda en mans d'aquella empresa. Tu què en penses d'això?
A veure, el que fan és... utilitzen les meves dades, tipus el que m'agrada i tot això, per posar-me anuncis customitzats, entre altres coses. Òbviament, penses, home, és molt heavy que t'estan espiant perquè ells es lucrin posant anuncis del que t'agrada, que al final, doncs mira, no compraràs res. Doncs, jo crec que, a veure, s'hauria de regular, perquè sí que és cert que tens dades Facebook, parles d'una cosa en veu alta així sobre xocolata i després a Instagram, a Facebook, a tot arreu et surten anuncis de xocolata, saps? És descomunal. Doncs sí que és cert que s'hauria de mesurar, perquè és molt heavy que un dia estigues així amb el mòbil i diguis ai, pues m'agrada fer esport, i després et surtin anuncis de sabates d'esport. Doncs això s'hauria de regular i, per exemple, fer com a Twitter, que pots donar l'opció de tenir els anuncis customitzats o no tenir-los, oi, Guillem?
Sí que es pot donar l'opció, tot i això jo no la veig molt fiable. Jo el que penso de tot aquest tema és, ho veig bastant vergonyós, no? Una empresa tan milionària, inclús bilionària, podria arribar a dir, que no gestioni les pròpies dades dels teus, diguéssim, de les persones que pertanyen a aquesta aplicació i la tenen instal·lada i estan registrats, i que a sobre, diguéssim, que utilitzin un abús de la privacitat, perquè això és simplement un abús de la privacitat, llavors, no sé, penso que inclús s'hauria d'arribar a mans judicials, eh? No sé què penseu vosaltres, però no és que només estigui èticament malament, sinó que penso que també és una miqueta, diguéssim, que no està bé legalment en l'àmbit legal. Tu què en penses, Sergi?
Jo crec que el problema realment no és el que estiguin fent, perquè si això que estan fent fos il·legal, ja els haurien caçat molt abans. I jo crec que el problema està en que quan tu acceptes, no saps el que acceptes. Realment,
clar,
jo no sóc d'aquestes persones que s'ho llegeix tot i acostumo a acceptar cookies i totes aquestes coses que les quals ja sabem que sempre tenen un rerefons que és bastant aterrador i que no és el que ens esperem mai. Però jo no sóc de llegir-ho tot, la veritat. Jo sóc d'acceptar que surti del mig i anar llegint, i anar llegint, i anar mirant. Però això és una cosa que al final molta gent fa. Jo conec molt poca gent que s'ho llegeixi tot sencer, la veritat. Si t'ho llegeixes tot sencer és perquè estàs conscienciat del que podria arribar a passar, com en aquest cas ha passat, no? Que s'ha desvetllat, que això bàsicament està gestionat per una empresa, una tercera empresa. Són coses molt complexes que crec que... Jo crec, perquè en plan, quan tu ja poses l'anunci de privacitat, ja el poses ben petit perquè no es pugui veure molt bé, que costi donar-li el botó, que totes les pegues possibles perquè,
sí,
perquè
sí,
li donis fàcil i ràpid. La veritat que ja ho tenen molt ben estudiat, però al final això és màrqueting i són calés i més calés.
No, no, la veritat que sí. No sé... Clar, és que he pensat en el tema legal, no? Però al final, jo crec que en aquesta lletra petita de les mateixes cookies t'ho deu posar, el que passa és que al no llegir-nos-ho, doncs clar, no ens passa això. Però també ja van haver-hi diversos hackejos i es van vendre diverses comptes i, bueno, i tot el tema d'informació personal. No sé fins a quin punt és una miqueta culpa de l'empresa, perquè, joder, que hackegin una empresa tan milionària, bilionària, etc., em sembla estrany que pugui succeir això i que l'empresa no ho pugui parar, sincerament. Et podria enganyar, però la veritat és que no. Sense res més que afegir d'aquesta segona notícia de la nit d'avui, passem a l'última. Doncs bé, nois i noies, com us he dit abans, hi ha hagut una nova actualització a Valorant, un nou acto, on han aparegut diversos personatges com Zeri. Zeri és un nou iniciador, el qual la seva habilitat, la E, es potea enemics, és a dir, llença una bola i es potea diversos enemics del voltant, dins d'una zona. La lletra C el que fa és tirar una bola i dins d'un cercle atrau aquelles persones, és com un estil Astra. La lletra Q el que farà és tira com un lobo de la Sky que si t'impacta et cegarà i no escoltarà res. Per últim, la ulti és com la ulti del Bridge. El que fa, diguéssim, aquesta ultimate és dins d'una àrea t'estonearà, et deixarà a cegues i et marcarà la posició on estàs. Personalment, penso que aquest personatge és molt bo si va complementat d'un altre com un Keio, etc., que tingui flashes. Perquè una vegada l'stun és atrapat, diguéssim, és a dir, atrapa l'enemic, doncs bé, amb una flash, complementat d'una flash, farà que no pugui veure res, no pugui escoltar res i que sigui molt més fàcil de matar-lo. Llavors, molta gent pensa igual que jo, de que està... És un bon personatge, però ha d'estar complementat amb unes flashes. També, en aquest nou acto, podem trobar un passe en el qual hi ha una sèrie de skins molt, molt maques. És, a mi, un dels meus passes preferits. Però, a més, el cuchillo final és un hacha. És un estil hacha prime 2.0, ai, 1.0, perdó, però sense ser del tot recoberta. És molt bonica, amb colors negres i roses. També a la tenda ha sortit el pack RGX. Com tothom sap, ja va sortir una versió d'ell, a l'1.0, on hi havia una banda, una katana, etc. Doncs bé, ara ha sortit el pack 2.0, en el qual hi ha un cuchillo mariposa, pràcticament el millor cuchillo del joc. També hi ha una Classic RGX, també hi ha l'Espectre, una Phantom i per acabar un Operator. La veritat és que és el millor pack de skins que han tret fins ara, i si a sobre el complementes amb el pack de skins número 2, és una bestialitat. Sergi, jo sé que tu ets un jugador fidel a Valorant, t'agrada aquest nou actor, com l'han tret, aquest nou personatge, què et sembla?
La veritat que m'encanta perquè això dona molta i molta i molta vida en el joc, que és una cosa que era totalment necessària. Era necessari que triguessin aquesta destral, en aquest cas en el passi de batalla, perquè la gent pugui divertir-se. Quan en un passi de batalla el ganivet no és una destral o no és un ganivet d'aquests mariposa, la gent no el vol perquè no li interessa invertir tanta estona de la seva vida en aconseguir un ganivet que per més diners el podran tenir a la tienda, però no masses més tampoc. El que s'ha de dir també, molts macos aquests, el que comentaves, aquest pack RGX que sortirà, que ja el coneixem tots. I la veritat que sí, la veritat que serà un gran pack i esperem que aquest mateix sigui bastant vengut, perquè com ja va ser-ho el mateix RGX passat, que la veritat que és un gran paquet, amb, ja sabem, la Vandal, la Katana RGX, també un gran ganivet. I Valorant jo crec que està optant per la via del bé, la veritat que està optant per la via del que volen els jugadors, i crec que això és la base principal de l'èxit en un videojoc, en el qual les persones més importants que influeixen són els mateixos que ho juguen. Per la qual cosa, si tu ho fas fàcil i divertit, i com la gent que ho juga ho vol, tot serà més fàcil i la complexitat del mateix joc i la jugabilitat serà més fàcil, perquè els que mateixos ho viuen en primera persona són els que hi inverteixen el seu temps i hi juguen.
No, sí, sí, la veritat que sí. A més, com ja us vaig comentar la setmana passada, amb el nerfeo a Jett que li han fet, és a dir, que l'han destrossat, pràcticament ja no es tornarà a jugar. A més, hi ha hagut un bufaneon que ara, bueno, el muro no fa mal, et pots deslliçar cap als costats. Bueno, una cosa que Neon ara de cop està al meta, és, diguéssim, més top 3 duelistes, Reis, Reina i Neon són els més utilitzats, i Jett ja la veiem out of meta, ja no juga. Chamber segueix estant igual de fort, i trobo que és com dius tu, Sergi, Valorant està optant per la via del bé, li falta aviam si treu algun mapa, però bueno, treure mapa i personatge i a sobre un pack molt bo només començar em semblaria massa. Jo penso que ho està fent molt bé. Tu, Pol, què opines al respecte?
Jo això és el que anava a dir, que després de la desmillora que han posat a la Jett, que ja pràcticament no s'utilitzarà mai més, doncs jo trobo que posar aquest nou pack amb aquest nou personatge i nous mapes, doncs estan tirant pel bé, i que una companyia escolti els seus jugadors és el més important, ja que, cony, els jugadors són els que fa la popularitat del videojoc. Oi, Sergi?
Sí, això ho comentàvem. Això és una mica molt semblant al que Fortnite havia de fet en el seu moment, per això Fortnite va caure tant i ja no és tan jugat per tanta gent. Perquè Fortnite van optar més per tirar pels casuals, que els casuals es limitaven a jugar a poc temps i en canvi els jugadors de competitiu hi invertien moltes hores, i van tirar més a fer-ho cap als casuals, cosa que no va acabar bé, ja que van perdre ingressos milionaris per culpa d'aquesta mala decisió. I la veritat que suposo que se'n deuen estar arrepentint bastant i bastant.
Totalment. Menys mal que Riot Games ho està fent molt diferent a Epic Games. Sense res més que afegir d'aquesta última notícia, passem ja cap a la despedida. Doncs bé, nois i noies, espero que el programa d'avui us hagi agradat molt, que heu disfrutat. Sobretot notícies molt rellevants, com la que ha passat amb Elon Musk, lo de Mark Zuckerberg i Facebook, etc. Doncs està molt bé, doncs, que estigueu informats al dia sobre aquest estil de notícies, ja que són molt importants en tot l'àmbit del món, en general. No et dic ni videojocs, ni àmbit audiovisual, ni res. En l'àmbit del món. Sense res més que afegir, espero que el programa d'avui us hagi agradat. I doncs bé, recordar-vos que això és Game Over.